prepareu-vos per portar la contrària.
Benvingudes, benvinguts a La Contrària, un programa necessari. Què tal, Raül? Com estem?
Bé, i tu?
Bé.
Com va el refredat?
Bé.
Sí?
Sí.
Sobrevisquent?
Sí, però jo estic perfectament.
Ah, sí? Ah.
Clar, és que fas creure a la gent unes coses.
Sí, jo també estic perfectament.
No, no faig pas aquesta veu nasal.
No, no, no.
No? Jo trobo que no, jo trobo que no.
És que clar, és allò, és el típic tema aquell de que no ens sentim com ens sent la resta de la gent. A mi això sempre m'ha apassionat molt.
Sí.
Saps? Això...
Ressonància intracranial.
Perdona? Com és això?
Ressonància intracranial. Home, això ho expliquem aquí als tallers de ràdio que fem, Raül. Saps la mentida que no ho sàpigues, tu?
Jo he explicat això en la meva vida.
Home, perquè no ens sentim igual en un micròfon que quan et sents tot el mateix.
I això és, i el motiu és la ressonància...
intracranial.
Que és que ressona diferent.
Que ressona a través dels ossos.
Jo entenc que alguns ens ressonarà més que d'altres, en funció de la cavitat buida que hi hagi.
No, no, però és que no és qüestió de cavitat, és qüestió de que es transmet a través dels ossos. Saps què et vull dir? Com si fos un... És a dir, el so és vibració, no?
Sí.
Doncs a través dels ossos passa la vibració, igual sí. Que una superfície que transmet la vibració del so, doncs el mateix.
Vale. I a nosaltres mateixos ens fa uns rebotes raros i sona
clar,
fatal.
Clar, fins a la nostra oïda, és a dir, la nostra oïda que està en connexió... Clar...
Està molt bé, això.
Ja t'ensenyaré un dibuix. Però vaja, en fi. Deixa'm recordar a les nostres estimades oyentes i oients que estem a YouTube, que ens poden seguir, que ens poden fer like, deixar tots els comentaris que vulguin, que ens encanta sentir tot allò que tenen a dir-nos. També som a iVoox, a Spotify, a Apple i a la resta de reproductors de la vostra confiança. Ens podeu escoltar des de qualsevol racó del món, des de Arizona fins a Michigan. And it's meat and potatoes with the party a-lovin', and I'm pacing around just wondering when you're gonna get home.
Jo crec que estàs inventant un dialecte, una espècie de... No?
No.
Michigan.
No, Michigan.
Fan aquesta minipausa. És una mica Forrest Gump.
Ho he buscat, no, jo he buscat a... Clar, Raül, jo em documento les coses.
Però has buscat com sona fonèticament?
Com s'ha de pronunciar?
Allò, en el Google...
How to pronounce.
Però és allò que estan els dibuixets aquells que sembla grec?
Sí.
Són els fonemes?
Sí.
I això ho saps interpretar bé?
Home, això ho vam fer al batxillerat, la sí, fonètica.
Bueno, clar, jo vaig fer moltes coses al batxillerat.
Parietals
mateix...
oclusives, Raül, és que des de luego, de veritat.
Home, per favor. Portes safareig, tu?
No.
Vale, jo sí, algo, però molt poc, eh? Perquè avui, picadet.
Però aquesta setmana tocava tu, el
safareig. Sí, sí. Saps que hi ha aquest fenomen que a mi sempre em fa gràcia, però alhora és... O sigui, abans, els primers cops que vaig sentir això a la meva vida, em sorprenia que això passés perquè et penses que el tema del qual parlaré ara, sí. O quan es manaré, és etern, no? Però no, és canviant.
Sí.
I és que saps que aquesta setmana han afegit i tret paraules del diccionari. Et sona?
No.
La notícia, doncs, és com periòdic, no sé si és anual...
Però el diccionari, de quin diccionari estem parlant?
Diccionari de la llengua catalana. No sé quin...
D'Institut d'Estudis Catalans, no?
Jo crec que sí. Sí, vale. Sí, un òrgan bastant oficial, no
la Wikipedia. Sí, catalans. Vale,
sí,
vale.
Sí.
Quins
mots, a la ràdio.
Quins mots o contramots
no,
han tret?
Estic una mica trist perquè ha desaparegut. Perquè és que jo pensava que només n'afegien. Mm. No pensava que en treien. Però clar, és veritat, bueno, té cert sentit perquè si no cada vegada seria més gran i potser hi ha paraules que desapareixen. Que estan, doncs, no ho sé.
El saber no ocupa lugar.
Clar, excepte si l'imprimes en hojas.
Bueno, però ara tot això és online.
Ja. Doncs bé, doncs m'ha sorprès. Tu sabies que en treien?
No.
Veus? I et sorprèn?
Sí,
doncs...
perquè trobo que no s'ha de renunciar
a paraules, a mots.
A res.
Algunes tenen cert sentit, ara les esmenaré, però a mi la que m'ha fet més tristor de veure que desapareix
sí.
És mamarratxo.
Ah, però hi era aquesta, eh?
Ja, mentre la pronunciava, dic, alhora et fa pensar si hi era. Doncs resulta que hi era...
Amb TX.
Amb TX i era persona que, per la seva manca de seny o de formalitat, no mereix d'ésser presa seriosament o tractada amb respecte. Això és un mamarratxo. Era un mamarratxo.
Mamarratxo.
I mamarratxada també l'han tret.
Bueno.
És un dia trist.
Penso coses que no diré. És a dir, quina és la finalitat de treure mamarratxo del diccionari?
No, no ho sé, suposo que està en desús o potser...
En desús està mamarratxo, perquè jo crec que clar, no pot servir.
Doncs no, no sé per què.
Potser és que és una castellanització.
També han tret, aquesta t'agrada una mica, però t'entristirà encara més, han tret la paraula encotillat, encotillada. Està encotillat, saps? Sí, senyit a normes, com està... És una molt bona paraula. Doncs l'han tret...
Estic speechless, com el diccionari, o sigui, estic...
T'han tret paraules.
Estic sense paraules.
Dues paraules més que han tret, que aquestes tenen més motiu, i de fet han durat, si no m'he informat malament, han durat 2 anys al diccionari, que són cisfòbia i heterofòbia.
Aquestes les han tret?
Les han tret, perquè d'alguna manera... Sí, perquè són, en el fons és fòbia als heterosexuals i a les persones cis, que en el fons és com dir... jo sóc masclista com a idea. Oi que el masclisme no s'ha de defensar perquè ja està en superioritat? Entenem, no vull entrar molt en això perquè és el safareig. Però, doncs, d'alguna manera, la cisfòbia i l'heterofòbia per se no és una cosa que... És que no sé com dir-ho.
Sí, jo ho estic entenent, però...
No entrarem tampoc molt a debat, potser, en això, però...
O sigui, ja estic d'acord, perquè efectivament no ha de tenir... És a dir...
No s'ho mereix.
Sí, exacte. És a dir, no ha de prendre tampoc categoria com de moviment, perquè no li és necessari cap moviment, quan precisament està en una posició de privilegi totes dues condicions. Però el concepte en quant a fòbia, en quant a cosa... com es diu en català? Against. No?
Contra.
Estic tant de Michigan que ja... com confrontada, saps? O sigui, com a que tens aversió a aquella persona com a concepte, jo sí que entenc que pot existir.
Sí, jo penso el mateix. Però d'alguna manera suposo que és una...
És a dir, entenc que no se li ha de donar la magnitud...
Com si fos greu.
Ni elevar-la,
o sigui,
no elevar-la com a possible moviment. Ni problema. Perquè no tindria cap sentit, saps què vull dir?
Però que pugui existir, per tant, en mereix definició...
Sí, exacte.
És l'extrany. Però no mereix també definició mamarratxo i l'han tret...
Doncs, home, és que per mi mamarratxo és una paraula...
Actual, vigent i necessària, com
sí,
aquest programa.
I una cançó de María Jiménez, també.
Quina cançó?
Mamarratxo. Home, per favor, però clar, no
Bèstia immunda i tot això, és això, no?
No, aquesta rata de dos pates, que m'agrada molt bé. Per un cop a la vida has demostrat...
Cultura.
Una aportació de la cultura que...
Aquella cançó és molt guà. Sabandija, no?
Sí, Sabandija.
Es queda a gust,
rata immunda. Desecho del infierno...
I aquesta qui és?
Aquesta és Paquita la del Barrio. Sí, boníssim.
És que només amb els propis noms artístics ja teníem...
Molt bé, mira, Raül, avui t'has guanyat un punt positiu.
Vaja, estava...
Després de 3 temporades...
puc intentar...
Encara tenim alguna cosa a fer.
Encara tenim esperança.
Sí.
Doncs era això. Estem una mica de luto per la pèrdua de mamarratxo.
I per contra, quines són les paraules que han afegit?
No les tinc apuntades.
Home, per favor!
No, perquè m'ha semblat molt més interessant les que feien fora. Afegeixen paraules modernes d'ara, no sé. No ho sé. És que no et puc respondre, em fas quedar malament.
Paraules que tenen a veure amb l'actualitat, tipus confinament.
Ah, és que hi havia algunes, eh? Hòstia.
Bueno, això va ser més potser del 2020.
És que he preparat el programa molt d'hora al matí i he pensat, al migdia després ho amplio, però en comptes d'això he fet la migdiada. Llavors no ho he ampliat.
Si haguessis fet com jo, que em porto tota la setmana treballant en els materials, però vaja. En fi.
Home, només en escriure a mà ja és un rato, eh?
Raül, no s'ha de perdre mai, que el llegir no ens faci perdre l'escriure.
És molt llarg avui també.
És molt llarg.
Ah, avui seguiràs.
No, bueno, no seguirem això.
Però també té molts números.
Bueno, perquè jo sóc una persona que m'agrada...
No, està bé, està bé. Doncs què et sembla si passem a la contrària així i després ens permetem el luxe d'allargar per un altre lloc? Sembla bé? Doncs anem a dur la contrària. Vale, avui vinc una mica densito. No densito, però intento fer una jiji i l'altra més seriosa. Llavors aquesta és una mica
seriosa. Com l'oli d'oliva, no?
Que què?
Que és denso.
És denso? No, no és denso, és...
Sí, perquè si t'ho poses amb aigua flota.
Llavors és poc denso.
No, llavors és denso.
No, la densitat ha de ser...
La densitat no és que
no, és
té aquella cosa? Però és igual, va.
La fusta és poc densa i per tant sura. El plom és molt dens i per tant no sura.
Ah, sí?
Sí. Llavors l'oli és menys dens que l'aigua.
I per això sura.
Correcte. Vale. Jo vinc a portar la contrària a la llibertat d'elecció.
Molt bé.
Com bon dictador. Molt bé. Una mica, eh?
A la contrària, a la llibertat d'elecció.
Sí, sí. És a dir... Vale. Vale? Però ara anem a matisar perquè...
D'elecció de què?
Vale. A tu no t'ha passat que vols comprar qualsevol cosa a Amazon, qualsevol merda, no sé, una lampa, un coixí?
No heu de comprar a Amazon perquè tenim un barri preciós que heu de fer comerç de proximitat, que des d'aquí us animem.
Us animem a baixar a la paquita del barri o a comprar coixins. Vale, però la realitat és una altra, no? Que és que tu vols comprar qualsevol ítem, un coixí, per exemple, a Amazon, no? I què et passa? Que comences a mirar un coixí i comences a baixar i hi ha molts coixins, no? I tu anaves a comprar un coixí normal, corrent, i després de dues hores no només no t'has comprat el coixí, sinó que estàs molt frustrat perquè has invertit dues hores en no comprar un coixí. I en veure que hi ha molts coixins, que tots tenen propietats molt diferents, que tots són el millor, que tots tenen opinions a favor, que tots tenen opinions contràries. Sí. D'acord? I això, aquí què ha passat? Hem tingut moltes opcions que a priori ens dona llibertat d'escollir el coixí que nosaltres volem, perquè per això hi ha múltiples opcions, i això en teoria ens ha donat una felicitat. Però no ha passat aquesta felicitat, sinó que el que ha passat és que t'has paralitzat. Davant de tantes opcions, davant de tants coixins, tu no has comprat. Això és una no acció.
Clar.
Tu volies dur a terme l'acció de comprar i no ho has fet. D'acord? Això és una paràlisi i, a més, genera frustració. Sí. Perquè tu vols un coixí i no has tingut un coixí. Llavors, què fas? El dia següent ho tornes a intentar. Llavors, busques un altre coixí, t'estàs 4 hores més buscant un coixí i al final què fas? Bueno, compres un coixí. Clar, tu t'has tirat 4 hores avui, 2 hores demà, 6 hores buscant el coixí perfecte.
Clar.
Llavors, per nassos, després de tant comparar, perquè tu ja t'has fet un Excel amb qualitats, has mirat totes les opinions, totes les fotos, tu esperes que el coixí que t'arribi sigui la hòstia, sigui perfecte. I t'arriba, i què passa? Que aquell coixí, com cap coixí del món, no és perfecte.
Exacte.
Llavors, aquí tenies una expectativa superinflada per tota l'estona que hi has dedicat i per tots els coixins que hi ha i tal, i t'endús una gran decepció.
Efectivament. Vale?
Efectivament. Llavors, davant d'aquesta suposada gran quantitat d'opcions que ens ha de dur a la llibertat i, per tant, a la felicitat, en comptes d'això hem obtingut paràlisi i insatisfacció.
Però tu creus que això et dur a la llibertat, a tu?
Bueno, és la teoria, se suposa, diu això, que la llibertat de l'individu en principi passa, o una de les maneres és per tenir llibertat d'escollir. No, clar, llavors, diguéssim que jo el que vingués a ratificar això, per tant no hi estic d'acord, no? Però en principi diu això, que si tu tens llibertat d'elecció, et sents una persona lliure, i la persona que se sent lliure d'escollir i de decidir sobre la seva vida és més feliç.
Molt bé.
Vale, això és la teoria, o és el que defensa el sistema econòmic en el qual està basat la nostra societat occidental. Que és com, tu puedes elegir lo que quieras y por tanto eres libre. Luego, si eliges mal, es tu culpa.
Vinc a dir-te que la llibertat no existeix en cap de les seves variants i en cap dels seus conceptes.
Clar, probablement sigui una il·lusió.
És una cosa que no és real.
Perquè
ningú és absolutament lliure, perquè tot, absolutament tot, està condicionat per alguna cosa que hi era abans. Llavors, la llibertat...
Sí.
No existeix. Mai estàs escollint una cosa lliurement, perquè tu estàs escollint dintre d'un catàleg, i en tant que estàs escollint dintre d'un catàleg ja no ets lliure d'escollir, perquè estàs escollint entre unes opcions limitades.
Sí, però no és exactament això. És a dir, aquí el que passa és el contrari. Tenim tantes opcions perquè realment, evidentment són limitades, però tu no contemplaràs mirar-te els 3.000 milions de coixins que hi ha al mercat, et miraràs 100, i això ja són masses.
Però per què no miraràs els 3.000 milions?
Perquè no, perquè te faries tota la vida per escollir un coixí.
Ja no ets lliure.
De què?
D'escollir el que tu voldries perquè no tens temps material de fer-ho.
Però és que el problema no és, el focus del problema no és això. El problema és que li donem molta importància a haver d'escollir el coixí perfecte perquè n'hi ha tants a escollir que et creus que has de tenir el millor. O sigui, abans només hi havia dos pantalons, el blanc i el negre.
Per tant, no tornes a ser lliure perquè tens una creença.
Que és?
Aquesta, que creus que tu necessites el millor i vols trobar el millor. Doncs aquesta creença també ja t'està limitant i tampoc et deixa ser lliure. Hi ha un munt de factors i un munt de contextos al teu voltant, Raül, que no et permeten la llibertat. Tu pots pensar que sí.
Sí, però si partim d'aquí, el fet de que hi hagi gravetat ja ens condiciona a no ser lliures perquè no podem flotar com un globus.
Efectivament. La llibertat no existeix.
Però dintre dels paràmetres de... Sí, si anem a màxims, tot es redueix a l'absurd. Però si entenem la societat com a persones en una... en un context social i tal, podem parlar de cert grau de llibertat. I dintre d'aquest cert grau de llibertat hi ha més i menys... hi ha un àmbit, no?
Com seria per tu la
però
llibertat?
Cinema màxims...
Com seria per tu la llibertat a l'hora d'escollir un coixí?
És que el problema és... No, és que a mi el problema no és tenir... És que a mi m'és igual tenir llibertat a l'hora d'escollir un coixí. Jo vull un coixí. Vale. Un, ja està, m'és igual. Vull dir, no necessito sentir-me lliure per triar un coixí. És que el problema és... estàvem aspirant a termes de llibertat, sí, per canals erronis, que és el materialisme de tenir moltes opcions. I això no genera llibertat. O sigui, confonem el concepte de llibertat a través d'una cosa que és el consum. I això és un error. La llibertat realment seria no necessitar un coixí, o creu o que et sigui igual el coixí. Això és llibertat, és no necessitar...
No lligar-te a coses materials.
Exacte, i sentimentals. Yeah. En tant que no necessites, ets lliure. Però ens han creat la necessitat de tenir coses i sota una suposada llibertat d'elecció, perquè tens tot el teu abast, tots els ordinadors possibles, totes les sèries possibles, totes les parelles possibles amb les aplicacions, com tu pots tenir la parella ideal a Tinder... Cada persona que coneixes la descartes perquè creus que n'hi haurà una millor al darrere, perquè les opcions són il·limitades, se suposa. Llavors aquí és on vaig a petar, que la llibertat és no necessitar ni aquella persona, ni aquell coixí, ni cap cosa d'aquestes.
Sí. Sí. O sigui, entenc el concepte de llibertat que parles, que és el de no haver de necessitar... Sí, el concepte budista, no? És a dir, no t'aferres perquè...
Sense ser, sense entrar en això, perquè no tampoc aspiro això,
no, però
ja em veieu.
No, però bueno, té... Però,
La crítica, bàsicament, és a aquest model actual de poder tenir-ho tot... Que el tenir tot a l'abast genera una reacció adversa al que creiem, que és la frustració. Però si ho veiem tot, tu quan... Potser tu no et passa, però passa a molta gent, que tu et poses, i ho parlàvem l'altre dia amb les sèries, davant de Netflix, escollir una pel·li, a vegades et passes més estona escollint la pel·li que no... A mi m'ha passat que he acabat no mirant cap pel·li. I també m'ha passat que he mirat una pel·li i mentre la començava a mirar pensava, hòstia, però és que segur que era millor la que estava dos línies més a baix que no he arribat a mirar. Tot això no és un absurd? I et genera malestar, genera frustració.
Perquè hi ha una sobrecàrrega d'estímuls.
Clar, un excés d'opcions.
Sí, i llavors
pues això.
Es fa molt més difícil a l'hora de triar. La llibertat de triar la tens. El que passa que com més opcions tens per triar, més difícil. I per tant,
sí, però és un efecte,
més lligat estàs.
És un efecte, no? Exacte. Bueno, lligat no ho sé, si estàs paralitzat. Yeah. Estàs no fent
però,
res.
Però fixa't, també és el que tu acabes de dir. També tens l'opció de dir, mira, passo, me'n vaig.
Però molta gent, sí, però després d'haver invertit dues hores i no te'n vas pensant, ah, no, puc fer una cosa millor. No, te'n vas enfadat perquè yeah. T'has tirat dues hores buscant. Yeah. O sigui, genera moltes coses negatives. Yeah. Llavors, clar, i tu dius, no, però clar, si ets una persona molt decidida, que ho té sempre tot molt clar, però no, és poc freqüent això. Sí. Vull dir, es dona molt que la gent cada vegada més els hi costa més decidir segons quines coses, perquè totes les decisions són molt importants. Ara que vas allà, 1000 graus, i clar, està molt bé poder escollir què vols estudiar perquè hi ha moltes opcions, però alhora també et posen amb 18 anys amb unes expectatives has d'escollir una carrera professional i per tant tens 50 graus que escollir i és molt important aquesta decisió. Llavors, això no pot generar certs problemes?
Doncs mira, aquí vinc jo, estimades oients i oients, per dir-vos que tot això és mentida, que no hi ha una decisió tan important, res és tan important, perquè després passaran els anys i us trobareu la vida tal. Llavors, cap d'aquestes decisions és tan important. Amb 18 anys no heu de saber què voleu fer amb els 50 o 60 restants de la vostra vida, perquè és absurd i perquè segurament no fareu durant els 60 restants el mateix, si aconseguiu sobreviure'ls, això és el primer. Sí. I segon, no estareu fent sempre el mateix? Perquè no, perquè ja no vivim en aquest món de fer sempre el mateix. Per bé o per mal, això és igual, això ja és una valoració. Però cap decisió és tan important. Llavors, està molt bé la reflexió, Raül, perquè potser ens hauríem de plantejar deixar d'invertir tant de temps en pensar i decidir i començar a invertir aquest temps en fer, gaudir, assaborir...
I equivocar-se.
Molt bé, perquè... Perdó per patar això. Molt bé, perquè equivocar-se ja forma part del procés i està molt bé i ens aporta moltes coses i no fa falta esperar-te a prendre la millor decisió. Pren la primera que et sembli, equivoca't, aprèn i segueix jugant. Això és com el Juego de la Oca. Tu pots ser que tornis al pozo enrere o al puente, no sé si me'n recordo ara molt bé com anava, però després tornes a tirar i després et pots treure un 6 i seguir cap endavant.
I encara pots guanyar.
I encara pots guanyar. Quan el part 6 et menja d'una fitxa, què passa? Que treus un 5 i tornes a sortir.
I no passa res.
I no passa res.
Molt bé, Joan. Doncs gràcies perquè m'has... Has fet un llacet molt maco. Jo tot això, a més, com a final, hagués estat bé haver ficat una sintonia... Ah, no, perquè no és sintonia, que és la
no,
teva.
No, perquè ara hem de passar no. A indultar.
Sí, exacte. No, tot això, tota aquesta palla mental, sí. En el fons, evidentment no és meva, perquè jo sóc un ignorant de la vida, però l'altre dia vaig veure una xarla TED...
Jo no ho crec, però bueno.
Bueno, ja. Una xarla TED que em va flipar d'un paio que es diu, ara, Barry Schwartz,
sí.
Vale? Que és un psicòleg i és un senyor molt entranyable, que té una xerrada molt guai que, sobre aquest tema, que és The Paradox of Choice, la paradoxa d'escollir. I molt sintèticament ho explica molt millor que jo, i realment és com, hòstia, és molt interessant. D'acord? Vale. Llavors, simplement volia fer una mica de pamfleto d'això, perquè és una idea que em va semblar molt interessant, supervigent, supernecessària, i com bé diu el Joan, doncs, potser hem de canviar els valors i no és tan escollir bé. Bueno, tot el que ha dit el Joan és exactament la conclusió que es pot extreure de mirar aquest vídeo.
Molt bé.
Per tant...
Després de que ens hagin fet el like i deixat el comentari, poden anar a veure això d'aquest senyor i després que ens comentin a veure què els ha semblat.
Doncs molt bé, fins aquí la contrària d'encita de la setmana i ara Joan, va, destensa això.
Anem a escoltar a veure això que ens
això, què és
que ens aboca això.
Hay cenas que ya solo con el nombre suena fiestón. Cena de Nochevieja, cena de cuadrilla y mi favorita, la que me toca esta semana. ¡Cena de curro!
Y espérate, que en estas cenas siempre que hay algún ascenso, ¿eh? Y después de 10 años en la empresa, ya me entiendes, ¿eh?
¿Una cena de empresa?
Sí. ¿Qué pasa?
Home, per favor, arriba desembre. I què és allò que tothom espera amb ànsia durant tot l'any?
El sopar de Nadal de l'empresa.
Efectivament, Raül, el sopars d'empresa. Jo vinc a indultar aquesta setmana, la contrària.
A indultar-los?
Clar, els sopars d'empresa.
Molt bé, vale, sí.
Sí.
Jo estic molt a tope amb el sopar. Jo tot el que sigui que em convidin a sopar...
No, els sopars d'empresa, jo no sé quines empreses, deus anar a empreses bones, però els sopars d'empresa que va la gent que ens està escoltant, les nostres estimades i pringades, oyentes i oients, cadascú se pugui anar al seu.
Sí.
Dic jo, vaja, expliqueu-nos-ho.
Pues ja no estic tan a favor.
Que m'interessarà saber-ho. Jo he de reconèixer, i de confessar, que he estat a les dues cares de la moneda.
Vale. Quan estaves en aquelles empreses de... No?
Quan estava a determinats llocs, t'ho pagau... Però també
que pagava una persona que tots sabem.
Que pagava algú i...
Aquella persona.
I quan estava a determinats altres puestos, doncs cadascú lo suyo.
Vale.
I mira, què? I segurament marques... anava a dir multinacionales, no, però nacionales sí.
Que què? Que t'ho pagaves tu.
Que t'ho pagaves tu. Vull dir que ja es podien estirar. Vinc a indultar-los perquè formen part ja del nostre imaginari, Raül, i culturalment ens defineixen prou bé com a societat els sopars de... No? La cena de Navidad, la cena d'empresa. Doncs trobo que és com un emblema que és molt propi de la nostra...
Absolutament.
De la nostra societat. I jo, per ajudar-vos, perquè sabeu que la contrària fa servei públic i a més fem aquesta tasca...
I per això rebem una subvenció.
Fem tasca d'acompanyament per tal que la vostra vida doncs, sigui sempre millor, no? Doncs avui us donaré, com ja sabeu que us agrada, els meus tips...
Epa, hauríem de tenir, no?
Hem de fer un efecte clinc, clinc, clinc. Els tips de Joan Enric Vidal per afrontar el sopar de Nadal d'enguany.
Vale, perquè planteja reptes, entenc.
Com vols dir?
Si dones uns tips és perquè necessitem certes...
Jo dono tips perquè avui, que ja comença desembre, avui, dia 1,
sí, correcte.
Ja tothom ja té agendat quan serà el seu sopar d'empresa de Nadal. Quan és el teu?
No.
No en tens, veus?
És que en el meu mundillo és tot molt ambigu.
Jo que sent tampoc. Sí. No entraré en explicar, però bueno.
Doncs tu hauries, tu compleixes el paradigma, hauries de...
Sí, però
no hurgaré.
En fi.
No metré el dedo en la llaga.
Els tips que us donaré. Primer tip. Cling. Com anem de temps? Acabem de començar. Primer tip del sopar de Nadal. Aneu-hi. Aneu-hi. És un error garrafal, Raül, no assistir-hi, perquè quan no assisteixes al sopar es nota.
Rajan de tu.
No que rajin de tu, és que a més es nota que no hi ets. Bueno, depèn.
Depèn de qui siguis.
Depèn de qui siguis, potser, amiga, ningú t'ha vist. Però clar, persones destacades, si no hi anem es nota. Els jefes o jefes ho tenen en compte si no hi vas. Saps? Poden pensar que no estàs compromès amb l'empresa o que tens mal rotllo amb els companys o que no et vols integrar. Llavors, és fonamental, el primer de tot, anar-hi. Tip número 2. No te'n vas de Nochevieja. Te'n vas a un sopar d'empresa. No és Cap d'Any.
Per tant,
no ens hem de vestir de manera inapropiada.
No ens flipem.
Exacte. La meva recomanació, doncs mira, un sopar de feina, tingueu en compte, els assistents són companys de feina. Per tant, jo us recomano que aneu vestits de forma elegant però discreta, que és com s'ha d'anar pels puestos.
Sense el palabra d'honor aquell, ni el frac amb sombrero de copa.
Sí.
Que és com jo hagués anat.
Potser.
Sí, no hem d'arribar a aquest extrem.
Hem de tenir una mica de contenció. Vale. Una mica de moderació.
També, perquè al Cap d'Any es mereixerà deixar desplegar tot això.
Exactament. Ja hi haurà temps. Per no gastar les uves, clar, i tot això.
Si tequem aquell vestit el dia del sopar d'això per Cap d'Any, potser no arriba.
Malament. I segurament et portarà mala sort. Per això ja és una cosa que entrarem quan fem la nova secció
de la superstició.
Del toquem fusta.
Mira,
m'ho acabo de...
Pues m'agrada.
M'ho acabo d'inventar. Tip número 3, l'alcohol. Ojo en passar-se l'alcohol amb un sopar...
Que se te va el coquino i la
dies. De la feina. No podeu emborratxar-vos en un sopar d'empresa perquè tingueu present que l'alcohol ens suelta la llengua.
I podem dir coses que no...
Clar, et farà ser més sincer de l'habitual i ojo peligro.
I s'ha de mantenir unes aparences.
Exacte, s'ha de guardar la compostura. Jo he viscut coses de persones que els ha passat i les conseqüències, jo només diré que han estat molt negatives.
Jo també, i va acabar acomiadada aquesta persona.
Veus?
Sí. Però perquè era... Sí. Poden arribar... La gent pot arribar molt lluny.
Pot arribar a extrems.
I si barreixes alcohol amb altres coses, doncs encara més lluny.
Encara pitjor. I amb segons quins mundillos que treballem, en fi.
Sí.
Els jefes o jefes poden considerar que aquella persona no sap controlar-se i, per tant, que passi això que ha dit el Raül, de dir, mira, hasta luego.
Prescindimos de sus servicios.
Exactament. Tip número 4. No inicieu converses sobre temes conflictius. Temes polítics, queixes professionals, reclamar per què la teva compi cobra més que tu si teniu la mateixa categoria professional.
Home, és bastant poc intel·ligent treure-ho a relluir en aquell context.
Sí, però
aquell
si
context.
Ajuntes el tip 3 amb el 4, que t'has pres allà...
Estan relacionats, no?
I llavors comences a dir, és que aquesta tia cobra més que jo i tots dos som ajudants de producció.
Yeah.
Error! No s'ha de fer. Jo m'han explicat. Tip número 5, i amb això acabem perquè és molt tard, el més important de tots, per favor, no us lieu amb companys ni jefes.
Ah.
Pensa que el dia següent tornaràs a veure els caretos a tothom.
I aquella persona més.
I la gent ho sabrà, i la gent comentarà. I creu-me, no aconseguiràs cap millora per liar-te amb un jefe, de veritat.
També t'han dit.
Jo no ho sé, a mi m'han explicat. En conclusió, hem de tenir, Raül, el cap fred i tenir clar que no és un sopar d'amics, que és un sopar de feina i un evento laboral. ¿Vale?
Hòstia, és que clar, a mi, després de tot això, jo tenia ganes d'anar-hi i ara ja no.
Bueno, però com que tampoc hi aniràs...
No, tampoc hi aniré, però si fos una persona que hi anava a anar, se m'han passat una mica les ganes, perquè allò que jo pensava que m'ho passaria bé...
No, però tu pots passar molt bé igual, però si tu segueixes els meus tips, encara t'anirà més bé.
És que clar,
sortiràs...
jo hi ha algun d'aquests que em costaria de... El 3 especialment.
El 3 especialment, bueno, però tot és qüestió de trobar l'equilibri.
Ja. Bueno, no sé, però de sobte veig... Ho saps què veig? Que has d'anar molt encotillat.
Molt bé.
És una paraula que no hauria d'haver desaparegut.
És que no hauria d'haver desaparegut.
És una pèrdua, eh?
Sí. Ja està, fins aquí. Passem a la retrospectiva.
Sí, pim-pam, pim-pam.
Sí, avui anem aquí com s'ha d'anar amb un ritme bo. When I wake up in the morning and the alarm gets out of warning, I don't think I'll ever make it on time. By the time I grab my books and I give myself a look, I'm at the corner just in time to see the bus fly by. It's alright, 'cause I'm safe at the bell. Bueno.
Què ens has portat aquesta quinzena?
Ara un altre cop jo, no? Vinga.
Sí, clar. El monòleg el vaig fer jo la setmana passada, ara toca a tu.
La retrospectiva d'aquesta setmana, Raül... M'hagués agradat portar-ho, però és que aquí ja no caben més coses.
Però la pots portar i tornar a portar.
Però realment no la tinc. Però bueno.
Però t'hagués agradat portar-la.
Anem a escoltar, anem a induir-nos.
Ah, sí, eh? Llenço?
Sí.
Apetece un colacao de verano, ¿eh?
Está riquísimo.
Claro, con este calor y vosotros que no paráis, os viene fenomenal.
Sí, y además con la Vaticao te lo pasas pipa.
¿Vaticao?
Sí, mira cuánta espuma hace. Es súper divertido.
¿Divertido?
Sí, ¿quieres probar la Vaticao?
¿Quién, yo?
Hay una Vaticao de regalo en cada estuche de 3 y 5 kilos de Colacao. También puedes conseguirla con los otros envases de Colacao. Te lo pasas bien con la Vaticao, ¿eh?
¿Quién, yo?
És el mateix locutor.
¿Quién, yo?
El xulito, no? És el primo de Zumosol.
M'encanta.
És el mateix locutor d'aquella època, ho feia tot ell. Ho feia aquella tot. Veu, eh?
Ah, i sempre hi havia les tres veus bàsiques. Era adulto mayor, chico joven, ¿quién yo?
Y mujer.
Y señora, sí.
Que la y niño. Y no, el niño lo hacía una chica.
Y el niño lo hacía una chica. Sí. Aquesta armada retrospectiva, la Vaticao, Raúl. La perquè, Vaticao. Bueno, és que... Què dir-te?
Pues mira,
què dir-te? No tinc preparat la cosa que tenia que tenir preparada.
Ostres, bueno. Saps que jo vaig estar a punt de portar-la a una retrospectiva també?
I per què no ho vas fer?
Pues perquè vaig posar una altra cosa. Però és que és molt mític la Vaticao. Explica què és la Vaticao.
La Vaticao és un producte promocional que donaven amb el Colacao. Què és el Colacao? El Colacao és uns polvos...
En sèrio?
No. Ah. L'any 1945 arriba a Espanya el Colacao. Val? El Colacao és una, d'això soluble, és que no ho sé dir, és que he dit polvos perquè realment no...
Una
d'això soluble.
Cacau en pols soluble.
No, perquè està compost de sucre, cacau en pols, farina de blat, i va ser molt famós durant els anys 50 la cançó racista que no reproduirem i que no he volgut portar.
Vale.
Vale? Llavors, a partir de l'any 93 comença a posar-se de moda un moviment que és que amb els paquets de no sé quants quilos de Colacao et regalen un estri que et serveix per preparar el teu Colacao. I a més és com una joguina, diguéssim.
Clar.
La primera de totes, com diem, l'any 93, la Vaticao. M'hagués agradat portar, com fas tu a vegades, que ensenyes...
Ah, això, vale.
Clar,
vale.
Però jo no puc imprimir ni tinc...
Però pots apropar-la a la càmera si algú vol saber. O descriure-les amb pèls i senyals.
No em mouré fins allà.
Vale.
La Vaticao primera era molt senzilla. La pots descriure tu, si vols.
Més que senzilla, era cutre. Era com un termòmetre,
sí.
Una varilla de plàstic amb un mànec que tu apretes un botó, entenc,
i el fa...
Però jo aquesta no és la que jo... Clar, aquesta
no,
era
aquesta
molt
és la de 93.
Aquesta és la
primera. Després, l'any 94 però va aparèixer el... Digue.
Perdona, és elèctrica.
Vull dir... Anava amb piles.
Perquè ja és algo.
Sí. L'any 94 apareix la Cocktailcao, que llavors és com una mena de la cantimplora aquesta que dona de la Festa Major de Tarragona,
sí,
per posar la mamadeta i...
Ai, m'encanta la mamadeta, el nom.
Sí, doncs és el mateix. I llavors tu feies el Colacao aquí, removies així i tu bevies amb la pajita. L'any 95, el Caraucao.
Genial.
I això sí que ho tinc jo.
Això ho tens.
Ho tinc jo, però ho tinc amb aquell lloc on estan els tazos i on està tot, que és de difícil accés.
D'on has tret aquesta imatge? És genial això, perquè jo ho vaig estar buscant i no...
Sí,
és
ja te la passaré.
Perfecte.
De fet, te la puc passar aquí que ho veuràs més gran.
No, que no tinc.
No, però és un airdrop d'aquests.
No, bueno, és igual. Sí, sí. La Caraucao aquesta...
Sí.
És que és molt gran. Digues com és.
Mira, ja t'està arribant.
Bueno, doncs m'està arribant.
És una mena de micròfon que anava... És a dir, un micròfon amb piles de color blau i llavors hi havia la tassa que anava enganxada a dintre i tu, el mànec era el micròfon i mentre bevies la teva d'això anaves cantant a través del
però micròfon. Això funcionava, o sigui...
Sí, anava amb piles i tenia un botó que l'engegaves i un altaveu a sota, això...
Home, aquest, de tots els que veurem, és el més currat, aquí van tocar sostre.
I jo, com a estrella de la història de la música que sóc, tenia que tenir el meu Caraucao.
Caraucao.
Després, van anar sortint coses, però jo m'he saltat a l'any 98 que apareix el Turbocao.
Turbocao, vale.
Que també és un que està bastant en la nostra memòria. El 99, el Maracao, que era una forma de maraca, i tu movies així, feia...
Que no deixen de ser com evolucions de lo mateix, sí, que és un recipient de plàstic, alguns amb una part elèctrica i altres no, que serveix com per barrejar, perquè no sé si ho has dit, perquè això sortia a l'estiu.
Això sortia a l'estiu.
Per què? Perquè com ens prenem la llet a l'estiu?
Freda.
I què li passa al Colacao?
Que hi ha grumos.
Ah, exacte.
I hi ha persones que els grumos no ens agraden.
No us agraden. Ets grumos o ets no grumos?
M'agrada el grumo.
A mi m'agrada el grumo.
A tu t'agrada el
grumo. Ara ficar-me el grumo a la boca i fa... I tu
segons qui et senti.
Bueno, perdona, no, clar, llavors això són eines per dissoldre el Colacao en la llet freda. Perquè llavors, entenguem per què, quina justificació
clar,
és això.
Perquè no es desfeia. No com el Nesquik, que el Nesquik quan va aparèixer a partir de l'any 63 a Espanya, arribat d'Estats Units de la mà de Nestlé,
es desfeia instantàniament.
L'any 2000, què va passar? Doncs tot el que passava l'any 2000, que tots els productes que sortien es recuperaven productes antics però li afegíem després 2000. I llavors va sortir la Vaticà 2000.
Que és el mateix, però més gruixut.
És el mateix, sí. Però del any 2000.
Claro.
I ja està, i d'aquí cap endavant.
Ah, sí, que posa Vaticà 2000, és veritat.
Sí. És que el 2000 tot era 2000.
Clar, després ja es van grillar. Bueno, aquest, la Vaticà fòsfic és el mateix, però... Clar, ja
sí,
van com a...
Després hi ha els Minions, després hi ha...
Clar, després ja s'ho va menjar la indústria audiovisual.
Sí, tenim a l'Angry Birds de 2013, perquè 2013 amb l'Angry Birds tothom donant pel sac.
O a Patafort, Star Wars...
I la de Mario, que és l'última.
Home, la de Star Wars és molt lletja, eh? No diria que d'aquí t'has de veure, perquè tu estàs valent del crani. És com el casc del dolent de les noves de Star Wars, yeah. I suposo que a dins, no?
Ja.
Batielado, batijarra emoji, mora.
Batielado estava molt bé perquè era per fer polos. I posaves al congelador i feies polo de Colacao. Que llavors et quedava tota la lleta damunt i la miqueta de xocolata baix de tota la punta.
Els Minions van repetir 5 anys més tard.
Sí.
Està molt bé això. Saps a mi què em passava? Petita anècdota. Sí. Jo tots els estius les passava a Galícia i la meva cosina, gran, és molt gran la meva cosina, jo sóc de l'edat del seu fill, ens comprava el seu fill i a mi... Si jo tornava cada any de Galícia amb el que toqués aquell any perquè ella sempre com que ho comprava i era la cosa aquella dels cosinets i anàvem amb això tot el dia. I em vaig tenir diversos, no en conservo cap i és una pena perquè això potser ara val diners i tot. O
no
què, o no.
No ho sé. Jo tinc aquesta, ja t'ho dic, però el que passa que la tinc sense la tassa. Perquè a mi el que m'interessava era el micro per anar cantant pels puestos.
Ah, que es podia treure la tassa?
Sí, home, si no, no podies rentar-la.
Ah, bon.
L'encaixaves així...
Ben vist.
La caixa va ser així i jo la tassa la vaig treure i jo el que m'anava era amb el micro a cantar.
Ostres, la Vaticau. Però clar, haig de dir que el nom que es conserva és Vaticau.
Vaticau és a dir, perquè al final va ser...
Que jo quan penso en Vaticau no em ve la Vaticau perquè és molt cutre, és que és com una cosa molt senzilla. Em ve més a coses que és el recipient.
La Vaticau 2000.
No, però la Vaticau 2000 tampoc és un recipient, això és un got que han posat ells.
A tu et ve la Cocktailcau.
Sí, més això, sí, jo crec que sí. O la no, saps quina recordo jo molt?
Quina?
La Combicau Olímpica, que no sé per què és olímpica, el 96, que va ser Atlanta, que tenia una hèlix, no era mecànica, o sigui, era mecànica, no elèctrica, i tu anaves pujant i baixant, i a dins tenia una hèlix que anava molt ràpid. Tu et feies... Pujaves i baixaves un èmbol, i girava molt una hèlix, i anava molt bé. I aquesta és la que més recordo.
Doncs mira, la Vaticau, senyores i senyors...
Molt bé, aquest repàs...
Recuperant instants de la nostra història.
Ostres, doncs aquesta te l'hagués robat, eh? Vull dir que la tenia preparada, eh? No sé per què no vaig fer, la tenia molt elaborada.
Doncs mira, aquí no corre vuela.
I que no...
A la cazuela.
El contramot d'aquesta quinzena és contramestre, o contramestre en femení, que es pronuncia igual, però és O-A.
Això és de Parets.
A veure...
Ah, és que jo tinc un nivell.
Vale.
La Paret contramestre, sí.
Sí, exacte. Pues sí. És en l'actualitat la persona encarregada de conduir la marineria, és a dir, els mariners.
Això ja, aquesta ja l'has dit, de la marineria.
Saps què començarà a passar, que començaré a repetir perquè no els tinc apuntats en lloc? Jo diria que no, eh? És personal, de la mestrança del vaixell, sí. I és el responsable directe d'executar les següents responsabilitats. Vigilar sobre la conservació i reparació dels aparells de la nau. El bon ordre del carregament. Mantenir l'ordre, la disciplina i el bon servei de la tripulació. Encarregar-se de l'inventari quan es desarmi la nau de tots els seus aparells i pertrets. M'encanta la paraula pertrets. Per impossibilitat o inhabilitació del capità i del pilot, també succeir en el comandament i responsabilitat de la nau. És el tercer en l'ordre de successió. El tractament propi dels contramestres és, en realitat, nostramo.
Ah.
Que és una paraula que...
Clar, el nostramo.
No, el nostramo. Resumint, l'encarregau.
Com si diguessis nostre senyor.
Però de la paraula, sí.
Nostramo.
Nostramo.
No? Nostre senyor.
És l'encarregat. És el... O sea, està el jefe, que està con la gorrita i tiquití.
I la pipa.
I la pipa.
Això és molt de marinero.
Sí. Està el pilot, que no sé què, i aquest és el que fa la feina. O sigui, no és el que fa la feina, perquè la feina la fan els grumetes,
sí,
però, és el que té molta responsabilitat perquè coordina tot i no sé què.
Mira, ara fa un moment hem parlat de grumetes.
Quan?
Quan a mi no m'agraden els gourmetes.
Sí, correcte. Sí, sí. Són d'un altre estil, però sí. Efectivament. I aquesta és el...
Aquest és el nivell.
Senyores i senyors.
No, acabo de recordar-me que la de Barcus que vas dir era una part del vaixell, no era una persona. Saps què t'he dit
abans? Sí, perquè és que estic a base de fer contramots. Molts contramots són del parts de vaixell i coses de construcció i de nàutica. Llavors, tal, aquest no és pròpiament una part del vaixell, sinó que és una persona.
És de persona, per això.
Sí, escolta, tinc una gent que m'ha fet una pregunta al menjar cocos.
Ah, sí?
Vols que la fem? Que anem bé?
Però jo no he vist aquest comentari escrit.
No, perquè és verbal.
Ah, doncs això s'ha de fer per escrit.
Per tant, no el fem?
Bueno, a veure, digues. No? Segons el que em sembli a mi.
Però és que el fico o no fico? Haig de ficar la tonadilla.
Posa la tonadilla.
Vale, m'han preguntat...
Es diu Oracle, no es diu Comecocos.
Ai, perdona, sí, vaig a canviar-ho, vale? O sigui, m'ha preguntat, perquè està, és una noia i està molt... com es diu Oracle? Està molt preocupada,
sí.
Perquè, clar, portem 3 anys molt dolents, no? I és una pregunta per tota la població, que és... Serà el 2023 millor que l'any 2022 i que el 21 i que el 20?
Clar, però això és pregunta de programa final de... Final
ja, d'any. Però ho he pensat mentre ho estava pronunciant, però no ens en recordarem. Jo crec que estarem pendents d'altres coses.
Bueno.
Així que ho podem preguntar i ja vindran altres preguntes.
Però ens hauria d'haver dit un número, aquesta persona.
Serà el... Ostres.
Clar, és que aquí s'ha de venir amb els deures fets, Raül.
Mira, el 3.
Estàs segur que diria sí. El 3? Sí, eh?
Que sí.
Vale, a veure, Oracle, per favor, tingues la bondat. El 2023 serà millor que aquest any i tots els...
I els dos últims anteriors.
Lo contrari a venideros. 1, 2, 3. Hauria de triar un color.
Sí, ja
t'ho
dic jo, ja t'ho dic jo. Hi ha dos liles aquí?
Hi ha lila i morat.
Doncs lila.
Què és?
aquest aquí.
Aquest.
Sí.
Vale. Atenció, serà... Què va?
Què va? En sèrio, és un oracle molt pessimista. No,
hi ha 50% de possibilitats.
Ah, sí, està així de repartit. Bueno, doncs em sap greu, oienta, estimada, però no tindrem
sort.
No,
perquè ens hem equivocat. Has dit el morat en lloc del lila.
I què hagués passat?
És possible.
És possible. que tampoc és... Potser qui va escriure això el dia que va escriure tampoc estava molt optimista.
No, perquè mira.
Sí, sí, sí.
Hi ha de tot aquí, Raül.
Bueno, Joan, doncs mira, em sap greu. Bueno, escolta'm, ja quien dice 3 dice 4.
Puc dir una cosa?
I tant. És el programa també estan...
L'oracle et pot donar una orientació, estimada oienta, que has fet la consulta, però l'última paraula sempre la tindràs tu.
I amb aquestes paraules, moltes gràcies a Radio Ferró i a Vila Urània per aquest espai, a Jamendo per les músiques i a tu, Joan, perquè ets un molt bon grumete d'aquest vaixell.
Gràcies a tu, Raül, per ser la Vaticao d'aquest programa.
Shake, shake. A reveure.
Que vagi bé. Bendita la palabra que me niega y me hace despertar. Quiero que me digas lo contrario aunque no sea verdad. Ay, pero interprétame en voz baja y no me juzgues una sola palabra. Ten cuidado que voy a por ti y te voy a contradecir. Y aunque me gane cada día nuevos adversarios, no pienso parar. Siempre que pueda lo contrario, voy a gritar, voy a gritar. Me van a oír, estoy aquí, igual que tú. Te voy a oír, tú estás aquí, igual que yo. Bendita la palabra que me niega y me hace despertar. Quiero que me digas lo contrario aunque no sea verdad. Lo siento por esa gente radiante que busca la paz.
contrario voy a gritar. Bendita la palabra que me niega, me hace despertar. Quiero que me digas lo contrario, aunque no sea verdad. Siento con esa gente radiante que busca la paz. Siempre que pueda lo contrario voy a que yo